Somos el secreto mejor guardado del universo. Trabajamos para una agencia extraoficial del gobierno fuertemente subvencionada. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. Somos su mejor, última y única línea de defensa. Queda detenido per violar la secció 4153 del Tratat Òptico.
De veritat, és que Ricard de la Casa, porto fent el programa des de les 3 de la tarda, avui he parlat de drets d'autor, que quasi no me'n surto.
És que és una mica complicat.
És una mica complicat,
sí, sí, complicat
explicar-ho. Hem parlat d'algues, hem recordat la figura de Suárez.
Ah, sí?
De ciència-ficció... En fi...
Home, el que va fer el Suárez també era una mica de ciència-ficció.
Hem parlat de la història interminable i ara vols que jo
sí,
parli...
Sí, això sí que m'agrada més, la història interminable de l'Eva Rassa.
I ara vols que parli de mecànica quàntica, de Men in Black i dels orígens de la vida radioactiva... Jo què sé, de les zones de vida del Big Bang? És que no... No ho sé dir, jo no ho sé explicar-ho.
Si ja estem al final del programa, que ja s'acaba, d'aquí ja te'n pots anar cap a casa. Te'n pots anar cap a casa a les 6 ja de la tarda, si pots.
No, però primer m'hauràs d'explicar, a veure
si això. Sí, a veure, per què ve aquesta pel·lícula? Doncs perquè hi ha una seqüència, hi ha una escena que és molt bona, que és al final, que és quan ell té allà dintre, amb una d'allonses dels metros, dels trens, dels autobusos, aquestes que s'obren amb una clau, i té dintre tota una societat. Tu te'n recordes d'aquesta pel·lícula?
Sí.
I al final de tot resulta que ell també forma part d'aquests eslabons i ell també està dintre tancat i forma part d'una altra part d'aquest macrounivers que es va fent cada vegada més gran.
Això Oi. Promet que serà sesudo, eh?
No tant. El que passa és que aquests dies, fa una setmana, més o menys, el Polo Nord, una base científica, ha detectat finalment unes zones gravitacionals que formen part dels primers moments del Big Bang. Perquè el problema del Big Bang és que ho
sabíem... Si és que hi ha problema...
Sí, bueno, hi ha uns quants problemes, no n'hi ha molts problemes.
Els problemes del Big Bang...
és que ho sabíem
Deixa'm
tot, però a partir
relativa.
Del primer segon. Però el que havia passat al primer segon no ho sabíem encara. I la mecànica quàntica, justament, predia que hi havia una sèrie d'ones que estaven per aquí i que formaven part justament d'aquest primer segon. I això és el que s'ha detectat aquests dies. Que és una cosa revolucionària, encara que sembli que és mentira, és una cosa revolucionària.
Sí.
Ens explica moltes coses.
Com què?
Ens va molt bé. Doncs mira, perquè fins a finals del segle XIX, aproximadament, la gent pensava, els científics, els físics, pensaven que la part més petita i indivisible era l'àtom. I d'aquí ja, més a sota, no es podia anar. Uh-huh. No? Però resulta que a finals del segle XIX hi ha algú que descobreix, hi ha un científic, un físic anglès, que descobreix que no, que l'àtom encara es pot subdividir, encara hi ha coses allà dintre. Perquè ens entenguem, un àtom seria com una catedral de volum i dintre una petita canica d'aquestes que juguen els nens de vidre seria, diguem-ne, el centre, el proton d'aquest àtom. Imagina't lo petit que és el proton en relació amb l'àtom. Eh? Aquesta és com una catedral, una canica, un proton...
M'ho estàs posant molt fàcil, avui, eh?
Ah, sí, dona, és que...
Ah, no dius
que,
sí?
No, és que dic
no,
que sí.
No, entenc res.
Perquè ara no me'n recordo qui va dir, un senyor, un britànic que es deia Thompson, que em penso que era aquest, sí, o un, ara no me'n recordo qui era, que deia que el que pugui entendre la teoria quàntica o la mecànica quàntica és que no entén res.
Clar.
Perquè és que no s'entén, és que és, realment ni els físics que l'estaven estudiant
sí.
Entenien com funcionava. No?
S'ho poden però, bueno, explicar, però no ho poden entendre.
Exacte. Aleshores, resulta que vam descobrir que hi havia un microunivers, no? Hi havia un senyor, un altre físic anglès que es deia Rutherford, que aleshores va començar a comparar el món que tenim nosaltres, el que la física ens fa conèixer, uh-huh. i aquest microunivers que tenim allà dintre, no? aquests electrons, aquests protons, els àtoms estan formant d'electrons, protons, etc, etc, no? I ara se'm va adonar que tenia moltes similituds, que és per lo que ve lo de la pel·lícula, que estem, que estem formant part d'una cadena on per sota i per sobre tenim altres universos, diguem-ne, perquè nosaltres formem part d'aquests microuniversos, no? I cada vegada anem augmentant o anem disminuint, però que a sota hi ha més escales i per sobre hi ha més escales, no? I aleshores, justament a finals del segle XIX, que va ser un moment fantàstic, que fa ara 100 anys, ara justament fa 100 anys, quan es va començar a descobrir tota aquesta mecànica quàntica. És a dir, quan van començar a sospitar que si realment el món no s'acabava amb una cosa que es deia àtom, sinó que dintre de l'àtom tenien protons i electrons, i, per tant, podíem encara anar més lluny, és a dir, podíem anar més cap a baix i més cap a baix.
Aleshores, van dir, bueno, cap a baix, aprofundir.
Anar-se amb aquest microunivers, no? Uh-huh. I el senyor Rutherford, aquest físic anglès, és el que realment va començar a fer un paral·lelatge entre el macrounivers que tenim, és a dir, sols, planetes, amb les seves òrbites, i justament les òrbites dels electrons sobre els protons. Els protons serien, com diguéssim, els sols, i els electrons serien com si fossin els planetes, no? No se'l sabent això, sinó que, a més, les òrbites dels electrons eren circulars. En un principi es pensaven que eren circulars, però no ho eren, com tampoc ho són els planetes, que no són circulars, són elíptiques. I tota una sèrie de, diguem-ne, petits descobriments. De fet, a principis del segle XX, a finals del segle XIX, principis del segle XX, va ser potser en el moment en què va esclatar la ciència física d'una manera més aclaparadora. Tots els bueno, tots no, però una gran quantitat de físics que hi havia en aquella època, entre ells l'Einstein, la Madame Curie, també, ella feia una altra cosa, però també estava dintre, el Planck, el Heisenberg, el mateix Bohr, que és justament el que hem posat la portada del seu llibre, sí, del que tracta el llibre d'ell avui, i tota aquesta gent són la gent que va començar a investigar justament la mecànica quàntica, perquè, clar, el que passava, i era una cosa molt curiosa, era que la física que havíem estudiat fins a finals del segle XIX,
sí,
ens ho explicava tot, menys el que estaven descobrint ara, però hi havia algunes coses que no funcionaven. Hi havia coses que no funcionaven ara, que no podíem explicar exactament, i que realment la física que ens havia explicat el senyor Galileo, la física que ens havia explicat el senyor Newton, doncs no funcionava correctament. I per això hi havia algo que teníem que començar a estudiar, a veure per on podia sortir-se. I justament la mecànica quàntica doncs va començar a tapar aquests forats. El que passa és que la mecànica quàntica és tan estranya i tan rara que era com si diguessis estem fent vudú. I tu dius, el vudú és una ciència? Diu, no.
Però
no,
què m'estàs explicant?
No ho és, el vudú no és ciència.
Si estàs associant la mecànica quàntica amb el vudú...
És que sí, és que ho estic associant.
Per què?
Perquè...
És que no sé si preguntar per què.
Sí, perquè en realitat hi ha coses que prediuen la mecànica quàntica que semblen que sigui vudú, per exemple. Vudú.
Que són un acte de fe, vols dir?
No, un acte de fe no. Per exemple, pensem amb el vudú. Lo clàssic del vudú és tenir un monigote d'aquests tal, no? I tu li claves una
sí, amb el pèl del
una agulla, no? I tal. I l'altra persona, estigui on estigui, rep justament el mal que tu li estàs fent. Uh-huh. No? Ara deixem-nos a fora el que és el monigote aquest i els pèls i tot això, no? Clar, el vudú el que està fent és fer mal amb una distància, no? Amb una distància, sí. I l'altre rep instantàniament aquest mal. Això és el que està dient també la mecànica quàntica. És a dir, que sense dir-ho, està predient que existeix la possibilitat de violar les teories d'Einstein sobre la velocitat de la llum. I sabem que aquesta és una cosa d'aquestes inamovibles.
Clar.
És inamovible. No hi ha manera de traspassar els 300.000 quilòmetres per hora. Per tant, és com si fos vudú. No és ciència. Però el problema...
Però com a les meigues.
Sí, exacte. Existeixen.
A veure les ailes.
Hi havia, justament, que ara arribarem al senyor Schrödinger, que el que volia era destruir justament...
Anem al gat.
Després anirem al gat. Volia destruir justament...
Que em fa una pena el gat.
Bueno, per això ho va fer, per això és tan famós, perquè a Schrödinger, encara que també va guanyar el Premi Nobel l'any 33 i tot això, el que volia, a més a més, un home d'aquests grotescos, un austríac d'aquests bèsties que hi ha, el que volia era destruir des de dintre la mecànica quàntica. El que passa és que la mecànica quàntica, com a tal, existeix i funciona, però funciona exclusivament dintre del seu propi microunivers, que és on, diguem-ne, el senyor Rödinger va començar, diguem-ne, a fer una mica de trampes, no? Va posar un gat que no és un microunivers, sinó que pertany al nostre macrounivers, sí. No? Per això aquí hi ha una mica de trampes. Però, clar, s'ha fet molt famós perquè el pobre gat sempre el mata i no pot ser això, no?
No.
Però, bueno, abans de tot això, anem amb una d'aquestes coses físiques que Newton, que ni Galileo ni ningú va poder explicar, encara que no es pot explicar amb la física normal. Si tenim una estufa d'aquestes elèctriques, de fil ferro,
sí,
i l'enxufem, com per exemple també una cuina elèctrica, sí, diguem-ne, el que fa és calentar, diguem-ne, un cos negre, que és un metall, quan i tu saps que comença a calentar-se, primer és negre, després comença a titilar llum, primer serà molt vermellosa, després serà més vermella, després serà taronja, després serà groga, i si continuem calentant-lo i donant-li més energia, doncs serà blanc. ¿Vale? Doncs la física clàssica diu que això no pot ser, que és impossible. Però funciona. Més que funciona és d'aquesta manera. El problema és que si això fos com la física normal prediu, ens cremarien automàticament. A la que tu calentes, algo, automàticament es posaria, no vermell, es posaria, emetria llum amb tot l'espectre de llums, amb tots. Per tant, et cremaries instantàniament. I això ningú l'havia solucionat fins que va arribar a la mecànica quàntica. I la mecànica quàntica, el que diu, que el més divertit que diu, és que fins ara la física normal deia les fonts d'energia poden ser de dos tipus. O de partícules, que és com si fos una bala,
sí,
vale? És un objecte que viatja, vale? O com a ona, que és quan tu tires, per exemple, una pedra en un llac, tu veus les ones que van en totes les direccions. Vale? És com si fos aigua, vale? Com la llum. Més o menys pues, com la llum. Eh? No riguis, que és veritat. I aleshores dius, bueno, hi ha dos tipus. I aleshores, el que va dir el senyor Rutherford, el que va dir el senyor Bohr, el que va dir després el senyor Einstein, diu, és que hi ha vegades que aquestes energies es comporten com a partícula i hi ha vegades que aquestes energies es comporten com a ones. És a dir...
Però tu veus el que m'estàs fent?
Sí, t'estic liant.
Que estic amb els ulls...
Fem pampagulles. Vull dir, amb això vull dir-te que hi ha vegades que tu estàs aquí davant del micròfon i hi ha vegades que no estàs
aquí
davant del
micròfon.
Saps el que deia?
Ja comencem.
Saps el que deia l'Einstein? L'Einstein deia, això vol dir que si ningú mira la lluna ja no està al lloc on hauria d'estar?
M'estàs dient que tu estàs recomanant a la nostra audiència, a la qual tant estimo, que estan alguns al col·le, bueno, portant els nens a les activitats, o estan escoltant a casa tranquil·lament, o des de l'oficina, els estàs recomanant que llegin, que llegeixin Vida i Tiempo de Niels Bohr? I que comencin a...
Perquè és un llibre que, a més, està fet...
A mirar d'entendre la matriu de la mecànica quàntica.
Sí, sí, sí. Va, perquè és un llibre que està fet especialment sense gaires, no, sense cap ni una equació. Tu saps aquell dit que deia que quan en un llibre hi ha una equació ja estàs restant una quantitat enorme de lectors, si poses dos encara restes més gent? Doncs és un llibre que més o menys pots entendre com funciona, no com és, com funciona una mica la mecànica quàntica, però sense cap mena d'equació, que
és genial.
Explica'm
el tema del gat.
El gat.
Schrödinger.
Bueno, estàvem amb el tema de que hi ha vegades que l'energia es pot presentar en forma de partícula
i a vegades
són d'ones,
sí,
vale? I que estan d'una manera o poden estar de l'altra. Doncs el senyor Schrödinger, que el que tenia era ganes de fotre el senyor Bohr, i amb el senyor Bohr tota la resta de companys de les que estaven predint tota la mecànica quàntica, va presentar un cas que era el del gat. Tanquem un gat amb una caixa.
Que ja d'entrada ho troba una crueltat.
Exacte, però per això el va col·locar, perquè és una crueltat, i això sabia ell que cridaria molt l'atenció, no? Però no solament el tanca amb una caixa, i això sí, la caixa ha de ser, es tanca, i que no es pot veure a través d'ella, és a dir, ha de ser d'un material com el cartró, no ha de ser de vidre, d'acord? ¿Vale? No, és dintre, a més, tancava un detector de partícules, uh-huh. Que pogués detectar, per exemple, un electron. D'acord? Aquest detector estava connectat... home, sí, sí, és que aquí està, aquí està. Ha de ser un electron perquè, clar, estem parlant de mecànica quàntica, si no ja seria una altra història. Aleshores, aquest detector el connectava amb un martell. I el martell el col·locava de tal manera que si el detector detectava un electron, feia que el martell caigués sobre una ampolla que guardava un gas verinós. Vale? Clar, tot això dintre amb la mateixa casa on està el gat. Vale? Aleshores, sí...
Quina crueltat.
Que sí, bueno, per això ho va fer, perquè aquest home era un tio que es presentava a les, a totes les reunions i conferències de grans científics. El tio es presentava com si anés a pujar a l'Everest. Amb botes, amb motxilla, amb roba d'anar...
Però explica'm què li passa al gat.
Bueno, ara anem a buscar el gat, Però és que era un provocador, aquest
era
home.
Era un tio singular.
Ah, era un provocador, i aquest exemple és un exemple provocador, que per això és tan famós, perquè és un exemple molt provocador. Vale? Doncs, aleshores, el tio presentava tota l'escena, teníem el gat, teníem el martell, teníem el detector, teníem el gas verinós dintre d'un vidre, dintre d'una ampolla de vidre, i si el martell... que ella trencava el vidre i el pobre gat es moria amb els vapors del
verí.
Del verí, exacte. Aleshores, tornem a la mecànica quàntica. El detector tenia que detectar un electron.
Sí.
Vale? Però nosaltres enviàvem aquest electron. Però la mecànica quàntica prediu diverses maneres, partícules o ones... perquè aquest electron viatgi. Si és una partícula, com si fos una bala, només passa per un lloc, i és molt fàcil que el detector, si no l'has enfocat cap allà, no el detecti. Per tant, al gat no li passa res. Però si aquest electron es comporta com una ona, és a dir, pedra que cau sobre un llac i, sí, per tant, s'expandeix a tot el seu voltant, i no solament, diguem-ne, en dues dimensions, sinó en tres dimensions, és a dir, és com si es potés en totes direccions, aquest electron sí que està detectat perquè s'expandeix per tot arreu. Per tant, el detector sí que el detecta, fa que el martell caigui, trenqui i mati el gat. ¿Vale? És a dir, depenent de com es comporti algo que sabem que es pot comportar de les dues maneres, resulta que el gat pot estar viu o pot estar mort.
Ah, molt bé.
No ho sabem, ¿vale? No ho sabem perquè el gat està tancat dins d'una caixa que no la podem veure. Vale? I fins a que no obres la caixa,
no saps
si el gat està viu o està mort. En el moment en què obres la caixa, saps que el gat està en una condició o en una altra. Però mentre, la mecànica quàntica t'està predint que el gat està alhora viu i alhora mort. Perquè pot ser de les dues maneres. Si s'ha comportat l'electron com una partícula o si s'ha comportat com una ona. I encara no hem acabat. Perquè l'home encara tenia ganes de burxar una mica més de la ferida. Una altra de les conseqüències és que, en el moment de mirar, el fet de que tu miris, ja estàs trastocant l'experiment. És a dir, tu ja estàs afectant el comportament d'aquest
el
electron.
El futur del gat.
Exactament, en aquest cas, amb el futur del gat. És a dir, quan estem parlant...
amb el destí del gat.
Quan estem parlant de coses tan petites, només el fet d'intentar mirar allà dintre, el fet de posar una mica de llum allà dintre, automàticament estàs trastocant-ho tot i estàs afectant el comportament de lo que estàs veient. Per tant, el fet de que tu miris ja fa que les possibilitats augmentin dràsticament. És a dir, que la mecànica quàntica és vudú, però funciona. I el senyor Einstein, que tu saps que és una persona molt seriosa, era una persona molt, molt seriosa, es va passar tota la seva vida, després de quan va publicar primer la teoria restringida i després la teoria general, es va passar la resta de la seva vida intentant, perquè va tindre unes grans discussions amb el senyor Bohr, amb el Heisenberg, bueno, en fi, tots estaven allà reunits i tots els agradava xerrar i veure com podien solucionar els temes, es va passar la resta de la seva vida intentant unificar justament la física que nosaltres coneixem, la de Newton, Galileo, etc., i la física i la mecànica quàntica. I no ho va aconseguir. es va morir sense aconseguir-ho. El senyor Bohr, que és un altre gran científic, quan el senyor Einstein va morir, el van proclamar el científic, el físic viu més important del planeta, però bueno, en podem parlar del Planck, en podem parlar del senyor Rutherford, en podem parlar del Heisenberg, en podem parlar del mateix Schrödinger, que encara que era un provocador, també era un tio molt bo, és dir, també va guanyar un premi Nobel. Doncs no hi ha hagut encara cap home, cap físic, que pugui establir o pugui relacionar les dues físiques conjuntament, perquè és evident, dintre de la nostra capacitat sí que és evident, que algo les ha de poder unir, perquè si no, no estaríem aquí, no estaríem funcionant com estem funcionant. Uh-huh. Per això aquesta catàstrofe ultravioleta que he dit abans del radiador que l'enxufem, que es comporti d'aquesta manera o que es comporti de l'altra manera, hi ha algo que fa que les dues físiques funcionin i que, a més, estan funcionant dintre d'aquest mateix món. Estem aquí, no? I funciona. I com funciona, sabem que sí, que té que existir una gran teoria unificadora dels dos tipus que estem parlant ara, la física clàssica i la mecànica. Però encara no hi ha ningú que pugui, i això, jo saps el que penso? És dir, la meva pròpia teoria és que...
Teoria no Ricard de la Casa.
Exacte. Que encara no disposem de la tecnologia necessària per poder investigar aquestes coses. És com si, diguéssim, al temps dels grecs o al temps dels romans haguessin tingut, que segurament hi havia físics molt bons, però com no disponien de justament la tecnologia per poder mesurar adequadament les coses, no van poder realment fer els descobriments que els hi pertocava.
Uh-huh. Dir-vos abans de marxar que en alguns llibres moderns de física...
Jo recomano aquest, que és molt bo i, a més, està a l'abast de tothom.
Val. Però dir que s'estudia la paradoxa del gat de Schrödinger, s'estudia, i per col·laborar la lluita pels drets als animals, que el dispositiu experimental, que és hipotètic, per descomptat...
És hipotètic perquè és un gat. Perquè sí. està barrejant les dues coses, el microunivers i el macrounivers.
No, substitueix l'ampolla de vi per l'ampolla de llet, amb la qual cosa no és gat viu o mort, sinó és gat alimentat o no alimentat.
Un borratxo, si és vi.
No, perquè l'ampolla és de llet. Ja em
dirà,
ja m'explicaràs...
I si és una ampolla de vi?
Ricard, el Jordi Lorent ens porta el flaix informatiu, després ens quedem amb els de l'estira de llengua i m'explicaràs, potser, la propera intervenció amb aquest tema, tot aquest tema de la mecànica quàntica, com afecta a la ciència-ficció, si ets capaç.
Ui!
Una abraçada. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Demà a partir de les 3, molt més.